Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Júlia Julbe. El PSOE i Sumar tanquen un acord que els permetrà reeditar el govern de coalició a Espanya. En un comunicat fet públic detallen que l'objectiu de la plena ocupació serà la principal prioritat de la legislatura i una de les mesures més destacades, la reducció de la jornada sense que això afecti el salari. Sumar demanava arribar a les 35 hores setmanals, però l'entesa finalment situa la reducció en les 37 hores i mitja a partir de l'any 2024. El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, parla de la importància d'aquesta mesura. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Una de las grandes prioridades para Sumar, y es importante que esté porque, como lo hemos explicado muchas veces, la jornada laboral, pues la reducción quedó truncada en los años 80, llevamos muchos años sin hacerlo y tenemos que empezar a acercarnos a aquellos países que con una jornada laboral inferior concilian mejor y son más productivos. Y estamos muy satisfechos de que este compromiso esté en el acuerdo de gobierno en esta legislatura.
Una entesa que, per cert, no veu reflectida la possible llei d'amnistia. El portaveu de Sumar ha explicat que no s'ha deixat davant d'aquesta qüestió, sinó que és un aspecte que a hores d'ara s'està negociant amb la resta de partits polítics. Un pacte que també inclou una reforma fiscal justa que faci que la banca i les grans energètiques contribueixin a la despesa pública, un pla de xoc contra l'atur juvenil, un augment de l'habitatge públic i la reducció del preu del transport públic. Així ho ha assegurat també l'exalcaldessa Ada Colau en una entrevista a Televisió Espanyola, on també ha assegurat que els comuns coneixen el detall de l'entesa.
Tot l'espai està degudament informat d'aquest acord. És un acord que és objectivament bo i positiu. Com et dic, no és resignar-se a fer el mateix o una miqueta més. Són avenços contundents, com ara mateix t'estava explicant, no? O, per exemple, també una altra cosa que nosaltres havíem posat sempre com a prioritat, mantenir la reducció del transport públic, la gratuïtat de Rodalies, també hi és.
I en aquesta mateixa entrevista Colau ha dit que no es planteja ser ministre, tot i que a hores d'ara és una qüestió, diu, que encara no s'ha abordat. I avancem amb més qüestions. Aquest matí també pendents de Luxemburg, on es debat novament l'oficialitat del català, l'eusquera i el gallec a la Unió Europea. Una trobada en què no hi haurà cap votació, sinó que els països diran la seva. Veurem previsiblement com Suècia i Finlàndia, entre d'altres, continuen mostrant reticències al reconeixement de les llengües. El ministre d'Exteriors i Unió Europea en funció, José Manuel Álvarez, ja ha dit que insistirà en les condicions específiques i confia que hi haurà avenços.
Explicaré el hecho de que esta reforma se circunscribe exclusivamente a España, por unas circunstancias y unas condiciones muy específicas que convierten las lenguas cooficiales españolas en un caso único dentro de la Unión Europea.
Per cert, Letònia acaba d'anunciar que descarta el reconeixement de les llengües perquè considera que hi ha altres temes a debatre molt més importants. Estarem molt pendents amb la mirada a Luxemburg. I a Catalunya, diverses entitats socials demanen l'aprovació immediata de la proposició de llei per erradicar el sensellarisme. Actualment es troba en tràmit al Parlament de Catalunya. La lidera la comunitat de Sant Igidi. En una entrevista a la caravana d'aquesta emissora, la seva portaveu, Meritxell Téllez, ha exemplificat aquesta urgència amb una dada.
Entre un 10 i un 15% de les persones que viuen en aquests centres residencials, acollits en entitats, són persones que treballen, però en canvi no poden tenir accés a un habitatge perquè avui dia és molt complexa. Per això és tan important aquesta llei.
Les entitats impulsores estimen que 18.000 persones dormen al ras a Catalunya, un 80% més que l'any 2016. La nova llei servirà per reforçar els drets de què ja disposen les persones sense llar, però també n'introdueix de nous com el dret a consigna, a tenir una dutxa, una alimentació digna, a bugaderia, a tenir el transport públic gratuït al municipi on es troben empadronats o a tenir un comiat digne el dia que ja no hi siguin. Les 11 i 4, esports amb Pol Corredoira.
Aquesta matinada torna a la NBA amb un nom propi, el de Víctor Wembanyama. L'expectació és màxima als Estats Units per veure el rendiment del francès, seleccionat com a número 1 del draft pel San Antonio Spurs. El jugador ha signat una excel·lent pretemporada i sembla que els seus 2 metres i 24 centímetres poden marcar una nova era a la competició. De moment juga avui contra els Dallas Mavericks a 3:45 hora catalana en l'inici de la NBA. Denver Nuggets defensa el títol que en els últims 5 anys ha tingut 5 campions diferents. Boston, Golden State i els mateixos Nuggets parteixen com a favorits per endur endur-se l'anell al 2024. En futbol masculí avui torna a la Champions, ho fa en la tercera jornada que ens deixa un Sevilla-Arsenal, Benfica-Real Societat i Braga-Real Madrid. Demà serà tot del Barça que rep el Shakhtar Donetsk. I World Rugby ha obert una investigació pel racisme que es va produir al partit entre Anglaterra i Sud-àfrica. Segons el jugador britànic, Mbonambi va insultar Curry utilitzant el seu color de pell, el màxim organisme mundial del rugby. A més, un comunicat on diu que es prenen molt seriosament aquestes acusacions i que no faran més declaracions fins que acabi el procés.
Moltes gràcies, Pol. I abans de marxar el 2025, Barcelona serà la ciutat convidada a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, a Mèxic. És la fira de literatura més important en llengua espanyola i la segona del món. Fins aquí la informació per ara. Nosaltres tornem amb més notícies d'aquí a una hora. Serà a les 12 del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Radio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Radio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
I una setmana més que tornem a ser a l'Oratori Sant Felip Neri de Gràcia, que ens cedeix aquest espai per parlar una estona de filosofia a la seva manera, amb Leo Espluga, el nostre filòsof de capçalera. Leo Espluga, què tal?
Bé.
Bona tarda.
Bona tarda.
No sé mai si dic bona tarda o bon dia.
Ja estem desubicats.
Sí.
Bueno, amb els núvols que
Campa,
hi ha,
veus?
Núvols sol, això és la condemna del temps.
Mai se sap, mai se sap.
Jo des de que, clar, partint de cada dia en mil·lenni, ja que tot és caòtic.
Ja
té sentit. Tot és absurd.
T'ha agradat, això t'ha agradat tant.
M'encanta.
Mira, de seguida ens proposes el tema que ens portaves avui.
Sí, tant.
Però abans, sí que m'agradaria posar en context els oients, perquè segur que ens escolten moltes vegades i diuen què fan aquest parell de bojos parlant sobre filosofia. Aquest és una secció de programa, un podcast també que podeu trobar tant a l'app de Ràdio Estel com al nostre web, a www.radioestel.cat, uh-huh. On el que pretenem no és tant analitzar què han dit els pensadors sobre la filosofia, uh-huh. Que també, evidentment, uh-huh. Sinó posar-la en pràctica, no?
Uh-huh. Això és un debat molt interessant, perquè és curiós perquè expressa d'alguna manera un debat intern a la filosofia, on sempre hi ha un debat de... A filosofia que fem? Història de les idees o filosofia? És a dir, com estem fent doxografia, és a dir, estem fent història de les idees i gairebé com la llista de vida i milagro d'Immanuel Kant, mm-hmm. No?
Mira que tractàvem les setmanes passades.
O posem Kant en pràctica, no? O sigui, com, mm-hmm. D'alguna manera hi ha una diferència sempre entre expressar la filosofia com aquell cop mort i gairebé com una sèrie de preceptes dogmàtics que estan allà a una pedra, o... posar en pràctica, que posar en pràctica no vol dir desvirtuar-la o tractar-la malament, sinó vol dir simplement aterrar-la i veure quina relació es guarda amb aquestes idees, perquè les idees per si soles no són res, no? Sí. S'han de portar a la vida i al món i executar-les en directe, que és una mica l'idea.
Precisament per aquest motiu que sempre li agraïm al Leo que em deixi punxar-lo una mica, dur-lo fins a les cordes i que entregui l'entrellat sobre tot plegat. Ara sí, va, el tema que ens portaves avui jo crec que és novedós.
Bueno... defineix novetat, no? Bueno, ja, com deia Walter Benjamin...
Perquè t'he vist el llibre aquí sobre la taula.
Exacte, vull mirar el llibre i tot, eh?
Clar.
Això, mira, amb el tema de la novetat, ja deia Walter Benjamin que sota el capitalisme el nou és una regurgitar del passado.
Val.
Vull dir, hi ha una impossibilitat de lo nou. Uh-huh. És a dir, vivim a l'era del refrito, diguéssim, no? Això només cal anar al cine i veure la cartellera. Uh-huh. Tots són Marvel número... Spider-Man número 68, perquè som incapaços de crear res nou. Això és la realitat.
Ai, sort que t'has quedat en 68.
Exacte.
El llibre, per cert, ja que el tinc davant... Ui, avui com anirà amb aquesta secció. Tots els llibres els tens així?
Aquest no està tan mal...
No.
Clar, no està tan maltractat.
No ho dic per maltractat, que és un llibre que evidentment es nota que s'ha usat, evidentment sí. Que es nota que està guixat i estudiat,
sí.
Però té tot de
pòstits.
De pòstits. Sí.
Sí, els pòstits, això és una cosa que... Ja parlaré un dia sobre el tema de... Jo el que faig és, com mentre vaig llegint, vaig subratllant, hi ha com una jerarquia estranya entre llapis, bolígraf, colors, bueno, és una moguda, i llavors vaig plegant les pàgines, i quan m'acabo el llibre, desplego les pàgines, revisito tot allò subratllat, i si crec que és important, li fico un pòstit.
Uau.
És com una metodologia de revisitar, una mica estranya, però funciona. I aquest llibre, que el problema és que els llibres de Zamora me'ls he rellegit diverses vegades, llavors acaben sent com una maranya de pòstits, bolígrafs, plecs, absolutament caòtica i rizomàtica, però ja és una mica la moguda.
Va, anem aquí. Has portat un llibre de Maria Zambrano. I sí. Deia novetat perquè és una de les teves autores predilectes, eh?
Sí, totalment. Soc defensor absolut de Maria Zambrano.
Per què?
Això és un tema guai. Perquè Zambrano... és una autora difícil en el sentit de... Que estic... Ara em prendré una contradicció discursiva, eh?
Val.
Però parlar sobre Maria Zambrano és absolutament deficitari. Zambrano és potser d'aquelles autores que més que tu llegir-la, llegeix ella tu, no? És potser en un sentit més radical. Uh-huh. Zambrano, en un sentit, des d'un punt de vista de continguts, no diu res nou, no diu res extremadament interessant... Les seves argumentacions no són especialment fortes, no és especialment innovadora, però el com és absolutament revelador. I és una autora que li tinc un respecte i una devoció quasi total per la capacitat que té de transformar-me a mi com a subjecte.
Uh-huh.
O sigui, com Zambrano encarna a la perfecció una cosa que ella mateixa reivindica, que és la tradició hispànica de... el guia.
Val.
El pensador com a guia.
Per tant, t'agafa la maneta i et porta de viatge, eh?
Però sense que tu sàpigues que vas de la maneta. És una seducció radical. És una retòrica molt ben executada.
Val. Per què has agafat avui Zambrano?
Perquè hi ha un trosset en aquest llibre, en el llibre de Los Bienaventurados, llibre bastant interessant que pertany a una tríada filosòfica que és Claros del Bosque, Aurora i Los Bienaventurados, que és una producció tardia a la seva vida, que ella escriu al final del seu exili, als anys 70.
Uh-huh.
Clar, Maria Zambrano, autora, per qui no ho sàpiga, evidentment, del segle XX, espanyola, exiliada després de perdre la Guerra Civil, que vagarà, d'alguna manera, per Argentina, Cuba, Roma, París, i tornarà a l'any 81, juraria, aquí a Espanya. O sigui, no torna al moment de... Perquè ella és una pensadora de l'exili, que fa de l'exili la seva vida.
Uh-huh.
I trobo que és molt potent, això. I ella aquí parla en concret de què és el que fa... Què és el ser filòsof? Què és l'ésser filòsof? És a dir, què és el que fa el filòsof ser filòsof? I què el diferencia?
Bona, aquesta.
Molt guai. Si bé recordes el primer programa de tots, em vas preguntar què era la filosofia, i jo et vaig dir que la filosofia era allò que estava a mig camí entre la poesia i la ciència.
Sí.
Zambrano és molt conscient d'aquesta correlació entre aquestes tres coses, i curiosament per Zambrano, la filosofia és la més precària de les tres.
Sí.
No? Maria Zambrano, igual que Adorno, per exemple, l'altre pensador del segle XX, diu que la filosofia és pordiosera. La filosofia té un esperit... pobre, perquè neix de l'Eros, i l'Eros a Plató, al banquet, això cal dir-ho sempre, Sòcrates, en boca de Diòtima, la dona que li va explicar que era l'amor, expressa que la filosofia i l'Eros, que és el que mou la filosofia, té una naturalesa híbrida, és filla de la pobresa i la riquesa, perquè és conscient de que hi ha un saber, però no pot escapar de la seva pròpia ignorància.
Classe mitja, la filosofia?
Un invent. És un invent, exacte. És un invent que no existeix. Claríssimament.
Per ser camarada, bon argument.
Diguéssim que... Llavors aquí Zambrano es pregunta què fa la filosofia, què és el filòsof, ser filòsof, no?
Uh-huh.
Maria Zambrano és una pensadora postmetafísica, d'alguna manera, per dir-ho així com ràpidament, del segle XX, preocupada pel nihilisme de la nostra època, preocupada per la pèrdua de sentit de la modernitat i de la postmodernitat, sobretot i molt preocupada per la soledat contemporània, no? per l'invent de la soledat, diríem, a nivell filosòfic.
Uh-huh.
Llavors, clar, la qüestió del no-res, del buit, agafa una importància cabdal a Maria Zambrano. I aquí entro ja a la primera idea. Per Maria Zambrano, la filosofia parteix sempre del buit, és a dir, de la pobresa,
uh-huh,
del no tenir, no? I llavors, aquí... És molt interessant perquè la filosofia sempre està a un terreny desagradable. Per què? Sent conscient de la totalitat, és precari.
Val, ja et paro, eh?
Sí, sí, para.
Ara em deies, segons Zambrano, la filosofia parteix del buit, per tant, del no-res.
Uh-huh.
Quan jo he entès sempre que la filosofia neix de saber... tot un conjunt d'idees que s'han desenvolupat per tu fer-ne la crítica, si s'escau, uh-huh, o canviar-les. Per tant, del buit, no.
Clar, per Maria Zambrano, la filosofia, això és a qui li interessa, i ho explica molt bé el seu llibre de El hombre y lo divino,
uh-huh,
la filosofia neix del silenci dels déus. Toma ja. És a dir...
Pues complicat, eh?
És a dir, exacte. La filosofia per Maria Zambrano neix en un impàs en el qual el món ja s'ha constituït de manera sagrada,
uh-huh,
és a dir, tenim una relació amb els déus, i ens comencem a apropiar del logos, és a dir, de la paraula,
uh-huh,
i la filosofia per Zambrano neix amb els presocràtics, neix sobretot amb Parmènides, amb el ser és i el no ser no és. Aquesta és la proposició per excel·lència de la filosofia. El descobriment del ser.
Uh-huh.
La filosofia descobreix el ser. Però la filosofia és una recerca. La filosofia neix, dit d'altra manera, Giorgio Colli, un text bastant maco, que es diu El naixement de la filosofia, molt curtet, molt recomanat, diu que la filosofia neix amb la mort del saber.
Val.
O sigui, sí. El filòsof és un savi precari. Perquè el savi sap, no ha de justificar el seu coneixement. El savi coneix, sap com és el món. En canvi, el filòsof vol saber el món, però no pot fer més que donar-se'n de la seva pròpia ignorància.
Val. Tu abans m'has dit, la filosofia parteix del buit.
Sí.
I jo t'he comprat la idea del parteix.
Exacte.
Però tu el parteix me l'has convertit en neix.
Clar, perquè és... Clar.
Per tant... L'intent de cada filòsof és crear a partir d'un nou naixement?
Depèn del filòsof, però diríem que per Zambrano l'intent de tot filòsof és construir a través de la racionalitat,
val,
entesa com a ratio, no com a logos, això és molt important,
mm,
vol d'alguna manera construir un sistema que expliqui el món. Clar, aquí on ve el quid de la qüestió és que per Zambrano hi ha un fenomen clau, que és el fenomen de la revelació. Zambrano diu, d'una manera bastant brillant, al meu parer, diu, això ho diu a Claros del Bosque, tot sistema filosòfic és la resposta racional a un moment de revelació. O sigui, la filosofia és un intent de sistematitzar una revelació que té un caràcter no racional.
Val. Però racional alhora, perquè prové de la ciència, també.
Clar, no.
Hmm.
Té una relació d'amor-odi amb la ciència, no? Però... I, clar, vol justificar de manera racional i, per tant, científica, abans de l'era científica, entenem científica en un terme
antic, sí.
Vol justificar científicament allò que li ha sigut revelat de manera sagrada, religiosa o poètica.
Val.
No? És a dir, com hi ha la inspiració de les muses, hi ha el moment de, hòstia, Descartes, cogito ergo sum.
Sí.
Buah! Saps? O sigui, com... Pienso luego existo, quina burrada. I tot el seu...
L'he petat.
Exacte. I després, com puc justificar això? Que per Zambrano és quan mor la filosofia. O quan es torna freda, racional, opressiva, sistemàtica, violenta. Perquè violenta el món, volent allargar potser algú que era un instant, fer-lo món. I aquí és on entra el conflicte.
Val, però si la filosofia no té un punt de racional com l'entenc jo.
Com? Clar, o sigui, com... Aquí és un velo potent. Zambrano no és una pensadora irracionalista. No és una pensadora irracionalista, però Zambrano té una tasca històrica. Això ho hem d'entendre sempre amb la filosofia. Tota filosofia té una tasca històrica. I Zambrano és una filòsofa del segle XX que viu els excessos de la raó. El segle XX és els, agafa consciència de l'excés de racionalitat que hi ha hagut, clar, això és molt maco. Zambrano, a l'Aurora, diu de manera, per mi, com extremadament bella, la razón agónica sufre la obligación de tener hacer, de hacer algo que ella no quiere. O sigui, com la raó és agònica. No? Zambrano ve del positivisme, de la racionalitat analítica, freda, matemàtica, no? I per ella, la raó ha de ser poètica. Vull dir, com ella diu de manera molt maca, diu, el pensament i la raó ha de passar pel centre neuràlgic que és el cor. És a dir, tot pensament que no passi pel cor és un pensament no humà, que no té vida, que atenta contra l'ésser.
Val.
Vull dir, però no està dient que, no ha, de ser, que ha de ser irracional, pura pulsació, quasi freudiana. No, està dient la raó ha de passar pel cor.
Val.
Si no, no pot explicar el món. No pot explicar la soledat, no pot explicar l'amor, no pot explicar l'aurora, no pot explicar el neguit, no pot explicar, bueno, l'existència humana, en definitiva, no? I aquí em fa un gir tremendo. Però, bueno, que això té molt a veure amb què és la filosofia i, per tant, ser filòsof, no? En sentit filosòfic, però volia dir que hi ha una tensió entre la poesia i la ciència, i això precisament vol dir que la filosofia parteix de la revelació poètica, però rebutja el mètode poètic.
Per què?
Perquè el troba... el mètode poètic depèn excessivament de l'èxtasi, de la inspiració, de les muses, de la revelació. No és racional. Un no pot viure d'acord amb la poesia. La poesia és un aliento de vida, però Zambrano diu que l'esperit de la filosofia és l'esperit de lo diàfan, de la visibilitat. I la poesia viu a les tenebres, viu al crepuscle. No? Vull dir, la poesia ens revela, però no ens permet estructurar una vida. O sigui, com d'una poesia no pot néixer una moral, diguéssim, ens està dient Zambrano.
Val.
No? Llavors, la filosofia es mou sempre en aquesta tensió molt dura, perquè la filosofia li interessa el món mòbil, però el seu lloc d'enunciació és la immobilitat. Això és, vamos... Això...
Sí. Estava pensant, un dia t'explicaré que jo escric poesia, però... I que Zambrano, per tant, se m'ha carregat en un instant.
A Zambrano li encanta la poesia, eh? O sigui,
sí?
El seu pensament es diu razón poètica i ella vol rearticular i donar-li importància epistemològica a la poesia. O sigui, per ella, els seus grans referents són Sant Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Antonio Machado, Cernuda... Vull dir...
Uau.
Sí, sí, i va pinyó, eh? I no se n'amaga. Què passa? Quina peculiaritat té el filòsof? El filòsof, per Zambrano, és aquell que està radicalment sol. Perquè el poeta l'acompanya en els déus. I el científic, el món. En canvi, el filòsof està en una posició sempre d'incomprensió. O sigui, com per Zambrano, això és una cosa que diu que és bastant dura.
Sempre està el camí al mig, eh?
Sí, exacte. O sigui, perquè és precària, és precària. Vull dir, és híbrida. No, és híbrid, el daimon socràtic, que daimon vol dir dimoni, però no en un sentit cristià, sinó en un sentit grec, que vol dir una altra cosa molt diferent. Val.
Per tant, no tan pejoratiu?
No, dimoni en sentit grec vol dir mig humà, mig diví. És un terme mig, no? I això també ho reivindica molt, una cosa molt xula, de quan un llegeix els diàlegs platònics, Sócrates sempre parla del seu daimon. Diu, mi daimon me dice que no. Que és com, vale. O sigui, com, però és interessant perquè el daimon, que és la veu interior, la veu de la raó, podríem dir, no afirma res, sinó simplement li diu que no. I és una obertura a la llibertat, però tampoc ens dona respostes, eh? O sigui, com la filosofia és sempre un estat de constant precarietat existencial, no? Què és el maco per mi de Zambrano en relació al ser filòsof? El que ella entén per ser filòsof, eh?
Sí, sí, sí.
Donat el seu context històric. Que és una idea que diguéssim que, petit rodeig que dono, Zambrano és una pensadora que és, no sé com dir-ho, com una espècie de cristiana grega. Uh-huh. És estrany, o sigui, guarda una relació molt especial, perquè per ell els seus grans referents són sempre Crist, Sant Juan de la Cruz i Santa Teresa de Jesús, però alhora té una visió molt especial amb el que vindria a ser el món òrfic, Parmènides, la revelació. És estrany, i per ella, diguéssim que filosofica, diguéssim, si el subjecte moral cristià parteix de la negació d'un mateix en pos d'un bé moral, per ella el filòsof és aquell que o bé parteix de no tenir un ser determinat, o si el té, l'ha d'abandonar. O sigui, el filòsof és aquell que s'ha de negar a si mateix.
Val, jo aquí no hi conto, el que conta és el pensament que surt de mi?
Exacte, és un acte, per semblar un acte d'amor, que és de la cosa que jo vull entendre, no vull ficar-hi res de mi. Vull que la cosa sigui ella sola.
Recordes que la setmana passada et vaig recordar que fa uns quants programes vas parlar sobre art? I deies, no importa el que digui l'artista sobre la seva obra, el que importa és la percepció de qui ho veu. El filòsof no és més que l'artista de l'obra.
Què vols dir?
El que m'estàs dient ara és, el filòsof no conta. Conta la seva idea, la seva visió.
Clar, Zambrano...
El seu llegat.
Més o menys. És especial perquè Zambrano, un text bastant xulo que apareix a la Ciència sobre l'alma, on parla de l'autor, Zambrano diu una cosa bastant polèmica, que ella diu que el públic existeix abans que l'obra. O sigui, que ella diu que l'obra existeix en tant que un públic ja existeix. O sigui, com l'obra és la resposta del públic, no de l'autor. No? Però, en aquest sentit, Zambrano diria que més que l'autor no importa, diria que la condició necessària pel pensament filosòfic és la negació d'un mateix en relació al món.
M'agradaria un dia parléssim de cultura en termes filosòfics, Leo, i t'ho dic perquè saps que aquest programa és, entre altres coses, ara informatiu, ara també polític, etc, però eminentment social i cultural. Pel que fa a la cultura, saps que han passat molts actors, moltes actrius per aquest programa, directors, dramaturgs, etc. I sempre faig la mateixa pregunta, per què a la gent jove li costa anar al teatre? I sempre, o normalment, se'm dona la mateixa resposta, perquè la gent jove se sent poc interpel·lada pel teatre. Cosa que em porta...
Quina resposta més a la vista, mare de Déu.
No, però cosa que em porta al que em deies de Zambrano.
Sí.
El públic ja existeix.
Sí, exacte. O sigui, com Aristòtil, l'acte existeix abans que la potència. Vull dir... Clar, no entraré en aquest debat.
Ara he fet una relació una mica estranya, no, però volia posar-ho sobre la taula per entendre-ho bé. És a dir, el públic respecte a una obra que encara no existeix, però aquell determinat públic ja hi és.
Sí, exacte.
I ja té una construcció basada en si mateix.
Perquè hi ha un esperit del temps.
El problema és, en aquest cas, del teatre que no interpel·la aquest públic que vol ser interpel·lat.
Exacte. I que potser un ha d'acceptar que el que un vol a vegades dir no és tan interessant. Vull dir...
Patapam.
O sigui, a vegades no és culpa de l'espectador. No és culpa de que la gent sigui tonta i miri el mòbil i estem tots allà amb les xarxes socials...
No, jo no ho entenia així, saps? El no interpel·la... M'explico?
Sí, o sigui, com...
Val. Jo ho estava...
Tampoc hem de ser paternalistes, eh?
No, o sigui, no, com... no. Jo ho estava entenent quan m'ho diuen la gent que ve del món de la cultura. Jo ho entenc com una autocrítica. Som nosaltres que no estem interpel·lant a un públic que ja és existent.
Bueno, això i que una entrada al teatre val 30 euros, eh? Vull dir, no, és que a vegades és tan senzill com això. Sí, sí.
Filosofia.
És així. Vull dir, com a vegades no és tan complexa.
A vegades passa, sí.
O sigui, a vegades és simplement que no tenim les condicions materials com per poder anar al teatre.
Per exemple.
Vull dir, és així. I, uah, 125, ja, però tens una entrada a fila 24, butaca 32, que encara gràcies que t'han donat entrada de baixa visibilitat i te l'han colat, vull dir. És que jo he treballat de taquiller, saps? O sigui, sé com van aquestes coses. Vull dir, el cas...
Ets una espluga.
Exacte.
Diguem-ho així. Escolta'm una cosa, Zambrano, va. Jo l'únic que volia era posar l'exemple sobre la taula...
Sí.
Per si entenia... que aquesta era la relació que feia Zambrano.
O sigui, la relació que fa Zambrano és que ella busca fer un viratge amb la història del pensament. Viratge que molts altres seus coetanis fan, perquè hi ha una crisi filosòfica. És a dir, hem arribat a un punt on la filosofia passa per una època positivista estranya, finals del XIX, apareix Nietzsche, es carrega de cop tota la història de la filosofia, de cop tot això no, de cop Heidegger no, la destrucció de la metafísica, no sé què està passant, caos absolut, la ciència ens ha adelantat, clar, Newton, física quàntica, avança, no sé què, i la filosofia s'ha quedat com desemparada. Llavors també diu, hem de repensar com funciona tot això. Hem de canviar perquè aquest món és una merda i la gent pateix i el món és injust i hi ha excessos de racionalitat i tenim l'Holocaust i què carai està passant aquí, no? Hem de repensar com pensem. I Zambrano diu, i per què la poesia té un lloc tan terrible i tan poc respecte, no? I llavors ella busca, i això té molt a veure amb la negació d'un mateix, un pensament que no sigui exercir una violència sobre el món, sinó un pensament que no és tant anar a buscar, que no és interrogar, sinó rebre.
Val.
Això és un canvi de paradigma brutal. És a dir, com, perquè des de Newton, la setmana passada parlàvem de Kant i Newton, el canvi de paradigma que genera Newton i que la filosofia agafa és que el gran canvi entre la física clàssica, diguéssim, newtoniana, la física mecànica, i la filosofia natural prèvia, és que amb Newton i Galileu s'interroga la natura per rebre respostes. Jo faig un experiment, interrogo el món. Això, hi ha una violència del concepte aquí. I el pensament filosòfic intenta fer el mateix i fracassa. I Zambrano diu, vale, doncs potser hem de relaxar-nos una mica, negar-nos a un mateix, no ser tan antropomòrfics i tan egocèntrics i tan violents, tan occidentals, i hem de respirar, respectar el silenci i deixar que les coses apareguin. No tant anar-les a buscar, sinó deixar que elles soles apareguin. O sigui, és pensar sense violència.
Entencar un moviment contemplatiu?
Sí, però sense la passivitat autocomplaent. Zambrano està molt influenciada per la mística. I la mística el que busca... Clar, això ja estic generalitzant, eh? Però diguéssim, la mística el que buscaria és una negació d'un mateix. És com el buit t'apropa a Déu, per la mística. O sigui, com la noche más oscura de San Juan de la Cruz, és aquella on atrevessem el buit, abracem el buit, i d'aquesta manera, quan jo no sóc res, no, muero porque no muero, de Santa Teresa de Jesús, en aquell moment puc conèixer Déu. I Zambrano veu aquí una intuïció molt potent, que és la intuïció de que hi ha certes coses que només es poden conèixer negant-nos a un mateix, i quedar-nos sense ésser. Quin és el problema aquí? Que la filosofia és precària. El filòsof és aquell que va en busca de l'ésser, per Zambrano. No. Però què passa aquí? Que com més esborra un mateix, que diu, ojo, això és una cosa important a dir, el filòsof s'ha d'esborrar, no s'ha d'ocultar. Perquè, clar, aquí, segle XX, filosofia de la sospita, Nietzsche. Què diu Nietzsche? El filòsof diu que entén el món, que busca entendre el món, quan el que busca és afirmar-se a si mateix. Clar, Zambrano és conscient d'això, i Zambrano diu, no, el filòsof no es pot ocultar, no pot fer veure que no està, s'ha de negar. Què passa aquí? Que com més es nega, és a dir, com més diàfan és el ser, més s'oscureix la seva pròpia vida. Hi ha una relació... com més entenc el món, menys sóc jo.
Val.
Clar, i això que implica una soledat per Zambrano, no? Perquè diu, de manera bastant maca, diu, quan el filòsof va a la recerca de l'ésser, es troba amb el no-ésser de les coses. No obtén l'ésser i les respostes, sinó que obtén el no-ésser de cada cosa.
Per tant, cada filòsof, tot i aprendre coneixement d'altres filòsofs anteriors, i per tant d'altres coneixements, perquè li sorgeixi una nova idea de partir de zero?
No de zero, però aquí una cosa que és molt important, que a vegades se'ns oblida, i és que la filosofia, en un sentit clàssic de la paraula, i Zambrano és molt hel·lenística, ella, potser és un dels problemes que té, però ella és molt hel·lenística I precisament per això, sent una fascinació tan profunda per la figura de Crist, és que la filosofia, a diferència de les altres disciplines, és una manera de viure i ser el món. El filòsof no és aquell que escriu filosofia, sinó que viu d'acord a la filosofia. És una praxis vital. És una estilització del propi ser, dirà Foucault. O ser filòsof és una manera de viure, no? Que és per Plató la idea fonamental, que el filòsof no és algú que té coneixements, sinó aquell que dedica la seva vida a la idea, a la veritat, a la recerca. No és un polític, no és... Clar, per Plató, què és el polític? La definició que fa Plató del polític em sembla brutal, que és el polític és aquell que pretén governar els altres sense governar-se a si mateix.
Val, has dit una cosa, i acabem aquí, que... ja sabeu que en aquesta secció usem indistintament el català que el castellà, m'he arrechinau.
Aquí t'ha arrechinau.
Has dit... El filòsof és aquell que busca la idea, la recerca i la veritat.
Sí.
En tant que busca la veritat, el filòsof no ha deixat de perdre cert ego? En aquell jo tinc la veritat.
Clar, el que diferencia...
Això és el que dic quan dic que poso l'Espluga contra les cordes.
Mira, et diria, el que diferencia el filòsof del xarlatan... El xarlatan es pensa que sap. No accepta la pròpia ignorància. I això ho diu Plató, diu, no hi ha pitjor defecte que aquell que ignora el que ignora que ignora. O sigui, no hi ha pitjor defecte que ignorar el que no sap. No? Diu... I diu, aquest és el problema d'una formació filosòfica precoz. Pensar-se que se sap de què va el tema, no? I en aquest sentit, com si entrem la filosofia com una praxis vital i com una manera de ser el món i no com quatre anècdotes divertits perquè la gent... No, i no com un sobre de cafè, diguéssim, de sucre, és... I torno amb allò de precari, que és important. La filòsof va a la recerca de la veritat... Però ja ho diu Plató a la carta 7. El filòsof no deixa per escrit les seves veritats. Les viu i ja està. Vull dir... Aquell que es pensa que posseix la veritat és un sofista, no un filòsof. Sí. És un xarlatan. És un polític que ven una veritat, que fa negoci amb la veritat.
Sí. I ara sí, un darrer dubte que... Espero, me'l podràs resoldre, i això per un filòsof deu ser difícil, amb un sí o un no.
Ostres.
Em parlaves de la filosofia precoz, del que diferencia un xarlatan d'un filòsof, i em deies, sobretot és aquell que pensa que sap de què va el tema, però no ho sap. A tu t'agrada Twitter?
M'encanta Twitter.
Precisament per això?
Compra, ostres... Clar, no, filòsof, Twitter està ple de xarlatans. Jo inclòs, O sigui, a Twitter es va dir, és l'àgora pública, plena de sofistes i rètors. Retòrics. Però clar, quan jo deia Plató, la retòrica no és dolenta, però ha d'estar al servei de la veritat.
Ja ho deia jo, amb un sí o amb un no. Leo Espluga, gràcies per portar la filosofia al segle XXI, com sempre. Un plaer. Molt bé, adéu.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. Fet Check amb Inés Farrés.
5 minuts i ja arribarem a 3 quarts de 12 del matí. Inés Farrés, què tal?
Bon dia, avui sí, bon dia.
Bon dia.
Avui estem molt pel matí.
Jo ja m'he acostumat a dir què tal i així no fallo.
Molt bé. No, però avui, com estic fora d'hora, dic que avui sí que és pel matí.
Ara.
I molt, molt primera hora per ser aquí de ràdio. Què tal, com estem?
Bé, home, deixa'm dir que em va agradar molt. Inés Farrés, dissenyadora de moda i de moda.
Que està de moda. Soc la dissenyadora de moda.
Ara. Sí.
Ara que ja he pillat el tema, ja puc entrar-hi.
De què ens parles avui, va?
Pues avui és el Dia Mundial contra el Canvi Climàtic.
Ah, mira, sí,
bueno,
correcte.
Després he llegit també que és el Dia de les Biblioteques, però sí, d'allà no hi podia treure tant de suc.
Avui llavors anirem cap a una biblioteca.
Pues avui m'he decantat, doncs, pel canvi climàtic.
Que bé.
Si no, era els outfits de les bibliotecàries. Així que hem agafat el Dia Mundial contra el Canvi Climàtic.
Millor.
Que dintre d'un programa sobre moda crec que és un tema que cal tractar, sobretot sí, la relació d'aquesta indústria amb aquest problema.
Correcte.
Per veure si som causa, conseqüència, o podem ajudar, o què podem fer.
Ai, el món de la moda. Mira, jo et dic, després veurem com acaba aquesta secció.
Vale.
Però jo tinc l'idea preconcebuda que el món de la moda ara mateix s'està reinventant, és cert, però fins ara ha contaminat a nivells bèsties.
No has desencaminat.
No?
Sí, és... bueno,
no, ja veurem,
no ens
ja
hem ajudat. No ja ens hem ajudat una mica aquí amb l'evolució de la moda, diguem. Per donar una lleugera pinzellada, diré que l'any es produeixen més de 100.000 milions de peces de roba. Aviam, això, sense entrar en matèria, d'entrada no pot ser ni massa bon ni massa sostenible.
Exacte.
Sí que ja ens dona com una mica una pista
una
del,
burrada,
que,
eh?
Del que vindrà. El problema ha sigut l'arribada del fast fashion o moda ràpida. Amb la caiguda dels preus dels últims 20 anys, ens ha permès comprar cada cop més roba fins a arribar al punt on, ojo, tenim 5 vegades més roba que la que tenien els nostres avis.
Fixa't.
O sigui, un augment del 400% més de roba que fa 20 anys.
Una borrada.
I que, a més, gairebé pues, no fem servir. Perquè es calcula que cada peça de roba es fa servir una mitjana només d'entre 7 i 10 vegades a l'any. Abans de ser rebutjada.
Entre 7 i 10?
Entre 7 i 10.
Però què fa la gent?
Jo és veritat que quan he trobat aquesta estadística he flipat.
Clar.
Perquè la meva roba està allà de fer-les... Però sí que és veritat que gent que entra molt en tendències, molt, bueno, fan de la moda, des d'un punt de vista potser no gaire sa, hi ha un consumisme bastant pronunciat i fa que les peces de roba es facin servir entre 7 i 10 vegades abans de ser rebutjades, que és una xifra bastant preocupant. I que una família rebutja una mitjana de 11 quilos de roba a l'any, ja sigui per la pèrdua de qualitat, perquè ràpidament es descoloreix, es desgasta o perd la forma, o, com dèiem, pel frenètic canvi de tendències del qual és impossible seguir el ritme.
Val. Mira, dues cosetes, Inés. La primera, que aquesta dada no em sobta tant. 11 quilos de roba...
Home, és bastant, eh?
És una maleta.
Ah, mira, no ho he pensat per maletes.
No? És una maleta, un equipatge de mà d'avió, diguem-ne.
Vale, no ens serveix dir que està ple de brics i per això s'ha omplert, eh?
No, clar.
Ha de ser que pesi 11 quilos.
Ha de ser que pesi 11 quilos. Això primera. I la segona, tinc la sensació que això d'ara en endavant és una mica el peix que es mossega la cua. És a dir, si vivim en una moda ràpida, amb aquest fast fashion, fa que tinguem més roba de la que ens posem, per tant, llancem més, per tant, tornem a comprar més, no? És una mica roda.
Efectivament, per això està comportant problemes bastant serios, sobretot avui, pues, el dia del canvi climàtic és una indústria que, com dèiem, pues, afecta bastant, i és que es diu, s'estima que és la segona indústria més contaminant del món per darrere de la petrolera. I que els danys mediambientals augmenten a mesura que la indústria creix. Com tu deies, se'ns ha presentat la moda, que és una cosa com rebutjable, que ha de ser abandonada no perquè no sigui útil la peça, sinó perquè ja no és tendència.
Vale.
No té valor social, no volem la peça.
Fora.
Però el que tu dius, que com és tan fàcil alhora adquirir-ne peces, doncs aquesta acumulació de roba i aquesta facilitat de rebuig només és possible degut al seu preu. Si la roba fos més cara, tu no en podries comprar... així com així de ràpid, i no la rebutjaries perquè t'has gastat uns diners bastant significatius.
Clar, això és un altre factor del que deies, eh? Si comprem fast fashion, és evident que...
És fàcil rebutjar-la, perquè qualitat... m'ha costat 5 euros. Doncs
no, i la qualitat perd abans.
Clar,
no?
També és un motiu abans per rebutjar-se. O sigui, és el que tu dius, no? És el pet que se morde la cola,
sí.
Però alhora també això, si invertim en qualitat una mica fluixa, doncs també se'ns farà malbé abans. Llavors, què passa? Que aquesta roba, que sigui tan barata, només és possible... per la constant reducció dels costos de producció.
Clar.
I aquest fet pues, té greus conseqüències, no només pel planeta, com estem parlant avui, sinó també per la nostra salut i per la dels treballadors que s'hi dediquen a la confecció. Llavors, bueno, això com a plantejament ja deixa una mica un panorama, però bueno, entrem una mica més en faena
sí.
per donar una mica una visió general
faena, m'agrada't això.
A tots els nostres oients, que sàpiguen almenys què fan.
Va.
Doncs, com de comentàvem, que és la segona indústria més contaminant, suposa entre el 5 i el 10% de les emissions mundials de gasos d'efecte hivernacle.
Déu-n'hi-do.
Per l'energia que s'emprea doncs, durant la producció, la fabricació i el transport de les peces de roba.
Clar
avui que està en dia el tema de comprar online
sí.
Implica transport. Llavors aquest transport també contamina, no és només fer la roba.
Imagina't.
O com es deia també, per exemple, això de que les devolucions siguin tan gratuïtes o tan fàcils.
Sí. Pues
hi ha empreses que ara comencen a posar...
A fer pagar per devolució.
Exacte, fer pagar per devolucions perquè al final pues, estàs fent servir pues, també una energia important.
Uh-huh.
Llavors es diu que aquesta xifra d'emissions podria arribar a més del 20% a meitats de segle si no es prenen mesures. O sigui que ja comencem a moure xifres ja una miqueta preocupants.
Sí.
I no només l'emissió de gasos. Es calcula que el 20% de la contaminació de l'aigua prové també del tractament de tèxtils i tints.
El 20%,
ho vam comentar una mica amb allò dels texans
sí.
inicialment,
sí, sí,
però
sí.
No, el 20% de la contaminació de l'aigua. Perquè les aigües no residuals, o sigui, les aigües residuals no tractades de les fàbriques textils, que molts cops pues, venen plenes de substàncies tòxiques, s'aboquen als rius i aquests rius acaben al mar. I danyen no només la vida aquàtica, sinó també la gent que viu prop d'aquests rius.
Tot.
I que agafa aigua per rentar la roba, agafa aigua per ells mateixos, per dutxar-se, i porta substàncies tòxiques. Mm. Llavors, l'ús de l'aigua a la moda és enorme, especialment pel cotó, com vam parlar amb allò dels texans.
Sí.
Es requereixen més de 9.000 litres d'aigua per l'obtenció de només un quilo de cotó. Clar, estem parlant de molta quantitat d'aigua.
És bèstia, això.
I a més, ara que tenim una mica de... no sé qui, però no ens estem gaire lluny, doncs
clar,
és important.
9.000 litres d'aigua per un quilo de cotó, calculeu que de cotó es deuen gastar tones...
Pues imagina't.
Doncs mira.
Imagina't, en litres. De fet, una de les conseqüències més grans d'aquest ús massiu d'aigua és la desertificació dels terrenys. Llavors hi ha un exemple molt concret, que me'l van explicar a la universitat fa temps, que és el Mar d'Aral.
Sí.
El Mar d'Aral era el quart llac més gran del món a l'antiga Unió Soviètica. Llavors, als anys 60, quan es va començar a assecar... O sigui, es va començar a assecar quan els rius que l'alimentaven es van desviar per regar els camps, principalment de cotó.
Uh-huh.
Que als anys 60 pues, coincideix més o menys quan es va començar a potenciar més el tema del fast fashion, de la moda ràpida
clar.
I pues, la democratització de la moda, però que alhora hem de veure...
Quan parlem de moda ràpida, per entendre'ns, i sense posar noms, estem dient... Clara.
Ah, vale, dic sense posar noms, dic pues, a veure com enfoques. Jo he de dir que el principalíssim
Inditex.
Per mi és... Primark
Val.
I Shein. Per mi són els pitjors. Inditex, és veritat, molt, sí, va molt aquí en la línia, però alhora són dels que intenten fer coses.
Val.
Sí que és veritat que jo crec que han liat ja una xarxa monumental de botiga, roba i un ritme que s'han posat ells mateixos, que òbviament per netejar tot això, anys i panys.
Val.
Però alhora, bueno... coses intenten, que no ho justifiquem, eh? Però per mi, per exemple, això, Primark és pitjor. O sigui, una samarreta que costi 2 euros, senyors...
Alguna cosa no va bé.
Algú no està guanyant.
Val.
Perquè, a més, te la trobes a rebaixes, rebaixada per 1 euro, i dius, si ells encara continuen guanyant diners, qui els està perdent?
Uh-huh.
I ells no crec que siguin. Bueno, llavors, després d'aquest al·legat... no només l'aigua, no només la desertificació, també el nostre terra, que és necessari que estigui en bon estat doncs, per produir aliments i absorbir sí. el diòxid de carboni, es veu degradat per la conseqüència de la indústria de la moda. I algunes causes són la sobrepastura amb cabres de càixmir o ovelles de llana, l'ús de productes químics per al cultiu de cotó, com parlàvem, o també la tala d'arbres genèrics per plantar els arbres que són destinats per fabricar teixits en base de fusta.
Teixits en base de fusta?
Sí, això és una... Sí, serien el raió, la viscosa, el modal... Són teixits que van néixer també com a ús alternatiu als sintètics i és a partir d'una pasta de fusta des d'on es treuen les fibres.
No tenia ni idea.
Llavors va néixer com una alternativa sostenible, però clar, quan la solució és talar arbres per posar els teus arbres, passa a no ser una gran solució.
Clar.
O sigui, ja comences a ser, en comptes de solució, part del problema.
De la viscosa un dia en parlarem, eh?
Sí?
Oh.
Tens coses a dir de la viscosa?
Sí.
Vale. Pues m'ho apunto, un dia parlo de la viscosa.
Horrorós.
Arribaré i diré, parlaré de la viscosa, així tu fas el monòleg sobre la viscosa.
Planxar cada vegada.
Un alegato.
Aquelles arrugues...
Ah, vale, per tema de tractament. De...
Sí, sí, sí.
Pues mira que va néixer això com a alternativa, però...
Poses la rentadora i se t'encongeix 8 talles...
Això és perquè no està prèviament tractat.
Val.
Llavors, clar, si se t'encongeix a tu és que no ho han fet abans. La idea és que ho facis abans i ja quan el teixit hagi encongit ja confecciones.
Ah, bona aquesta.
Clar, però com hem d'aprofitar al màxim tot el teixit que tenim, doncs mira, ja l'encongirà la persona. A tu t'encongeix, sí, els diners sí, sí, que t'has gastat ja no valen per res, què fas? Doncs anar a l'altre a comprar-te una altra.
És estrany, perquè a mi m'encongeix la viscosa, però la planxo i torna.
Bueno, doncs més o menys, allò, perquè deu tenir un punt d'elàstic o alguna... Clar, potser no és viscosa 100%,
val,
i a la que porti alguna cosa més sintètica, que té el seu puntet elàstic, uh-huh, bueno, i la que ja no se'n farà. I el que no sabrem perquè... que ens posem, sí, ai, sí. Meu. Vale, però m'apunto, un dia parlat de la viscosa, ara, així, com a tema concret. Llavors, doncs, igual que aquesta, que això també fa mal al nostre terra,
sí,
també es veu afectada la nostra salut.
Clar.
En primer lloc, perquè quan rentem una peça de roba sintètica, mm, que està fabricada, clar, a partir de combustibles fòssils, s'alliberen 700.000 microfibres a l'aigua, que arriben als nostres oceans.
D'una sola peça?
D'una sola peça. De les fibretes, al final, com petits fils, petits... Clar, si un fil és sintètic, aquest fil ja porta microfibres. Clar, estem parlant de microfibres.
Ja, però estem calculant els...
Per això es desgasta també molt la roba.
Clar. Però estem calculant els nivells, eh? Un quilo de llana, 9.000 litres d'aigua.
Un quilo de cotó.
De cotó, perdó. Un quilo de cotó, 9.000 litres d'aigua. 700.000 microfibres, per molt petites que siguin, eh?
Una peça 700.000
microfibres, una peça de roba.
Bueno,
ara
suposo
imagineu...
que anirà proporcional a la mida.
Clar, però ara imagineu a Barcelona les rentadores que es posen en un sol dia.
Doncs pues imagina't.
Però
llavors tot això...
Pantalons directes cap al mar.
Directo, sí, sí, sí. No sé a partir de quantes microfibres es fa una fibra, però vamos.
No, però ja arriba.
Que ja arribarà. Llavors tot això acaba a l'aigua, als nostres oceans, als nostres peixos, a la nostra cadena alimentària. O sigui que al final... Bueno, això ja s'està estudiant, que van fer anàlisis del cos humà,
sí,
i tenien microplàstics a punta pal al cos. Però per tot, o sigui...
Ja cada no sé quants dies hi ha un estudi que diu que cada no sé quants dies, no vull dir un dia perquè em semblaria exagerat, que no sé quants dies ens mengem l'equivalent a una targeta de crèdit.
Això va sortir. És molt fort, eh? Una targeta de crèdit. Sí, doncs pues imagina't, tens els plàstics, les microfibres... Al final és més o menys el mateix, perquè les microfibres sintètiques és una mica com els plàstics.
Sí.
O sigui que potser això entra dintre de la targeta de crèdit.
Sí, entra.
Hauríem de calcular quant percentatge la targeta de crèdit ve per la indústria de la moda. Sí, un terç de la targeta...
Bona aquesta.
Clar, perquè al final tot és una... Però bueno, que sí, que és molt fort el que tenim al cos. O sigui... Llavors també aquests teixits sintètics poden ser un risc per la salut, pels components, com dèiem, químics i tòxics,
sí,
degut als tints, als acabats, que no s'eliminen bé abans de que la peça arribi a nosaltres i que automàticament ens posem a contacte amb la pell.
Clar.
O sigui, això també deien que pot comportar moltes afeccions a la pell,
uh-huh,
que hi ha gent amb pells més sensibles i que facin reaccions als teixits sintètics o als productes que no estan tractats... O sigui que la nostra salut està una miqueta també exposada.
Clar.
Per diferents francs.
Imagina't.
I a part del medi ambient i de la salut, pues, també les conseqüències socials.
Uh-huh.
Que aquí sí que no li traurem una miqueta de pes a Inditex perquè en participen.
Tots sabem com funciona i qui diu Inditex diu Nike, per exemple.
Sí, els gegants de moda ràpida.
Uh-huh.
I és que la major part de la nostra roba es fabrica en països on els drets dels treballadors són limitats o inexistents. La coneguda explotació de la misèria, que s'aprofita de poblacions que no tenen més remei que treballar per qualsevol salari, mm-hmm, en qualsevol condició laboral. I a vegades guanyant menys del salari mínim, fent jornades d'entre 14 a 15 hores diàries o treballant en males condicions de salut i de seguretat. Llavors això va quedar molt evident l'any 2013 amb l'esfondrament de l'edifici Rana Plaza a Bangladesh,
mm-hmm,
on van morir més de 1.130 treballadors que estaven allà als tallers de confecció.
I sí, és una notícia que va donar una volta al món.
I hi ha un documental sobre això.
És aquelles coses que, fins que no passa i ho veiem, no existeix.
Però alhora passa 3 dies que està el telediari a primera plana i ja després ens oblidem.
Ja
tot el que està lluny ens oblidem ràpid. Llavors, és que quan una peça, com dèiem, és tan econòmica, pues, algú surt perdent. Mm. Llavors, davant d'aquest panorama tan, tan positiu i tan maco, sí, i que tots estem implicats de certa manera, clar, quines solucions tenim a l'abast? Què podem fer nosaltres? Perquè, en primer lloc, cal dir que fins i tot la peça més ecològica del món fa servir recursos per la seva producció. Això no ens enganyarem. O sigui, es parla molt de sostenibilitat, però, òbviament, també la sostenibilitat i les peces fetes de manera sostenible, pues, fan servir energia, fan servir teixits i fan servir de tot. Llavors, tot genera un cert impacte mediambiental. Llavors, com diu la periodista Marta de Riezu, el llibre La moda justa, que és un llibre que recomano moltíssim, és superpetitó i tracta sobre aquest tema, és un assaig sobre la problemàtica de la moda, el fast fashion i companyia, com ella diu, l'única peça realment ecològica és aquella que no es fabrica.
Imagina't.
És el que deies tu al principi. Què passa? Que estem en una dinàmica de produir, 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 que clar, ja se'ns està menjant. Però clar, què passa? Que tots necessitem roba per vestir-nos, peces per abrigar-nos, i això no significa que ens posem extremistes, venga, anem-nos per la vida, ens posem un sac de patates... No. Però s'ha de tenir seny. I tenir també la suficient informació com per poder decidir de manera conscient i contribuir a la reducció d'aquest problema. Això sempre poso el cas com quan la gent... Bueno, hi ha gent que li dona per tot, però la gent que mira l'alimentació fins a l'últim punt, d'on venen les gallines que s'està menjant els ous, sí, on han estat... Pues, posem una mica el mateix a la moda. Val. Perquè no t'informes d'on ve la teva samarreta o d'on ve el teu texà. Pues una miqueta... Fer el mateix, que és tenir una mica l'empenta de saber d'on venen les nostres coses. Llavors, una mica mesuretes així que podem fer servir, que podem, que estan a l'abast de tothom. En primer lloc, la mesura més fàcil i ràpida que tothom podem dur a terme i que alhora sembla la més complicada, que és comprar menys.
Ah, mira.
Aquesta és la més fàcil, perquè a més
et surt
més barat.
Sí, sí, sí.
Guanyaràs diners, fixa't tu. Així de senzill. Tenir la quantitat justa de roba i comprar només allò que realment sigui necessari. I no deixar-nos portar per les tendències efímeres que ens faran comprar el triple de coses de les que necessitem, sinó realment buscar peces duradores que no haguem de rebutjar després de poc temps. Cuidar-les bé, tenir cura d'elles, no rentar-les en excés, guardar-les bé, perquè clar, a vegades rentant molt la roba també la fem malbé nosaltres. I sempre es diu que no cal rentar tant la roba, que també a vegades ventilant-la, a veure, si és ple estiu i ple agost, si us plau, una rentadureta no passa res, sí, no passa res. Sí, sí. Però jaquetes, pantalons, coses que no estan directe en contacte amb nosaltres,
correcte,
poden airear-se i ja està. Llavors, això, molt unit amb el punt anterior, perquè la roba sigui també duradora, cal invertir en qualitat.
Ara.
Comprar menys, però comprar millor. Escollir bé, com dèiem, informar-nos. Això és important, de no seguir les modes passatgeres, sinó buscar peces atemporals que no passin de moda. Així les podrem fer servir cada any, canviïn les tendències com canviïn. I confiar en marques que puguin garantir que és un bon producte, de proximitat, ben fet i on ningú surt perdent. Llavors, una de les excuses més típiques a l'hora de parlar de comprar menys acostuma a ser el factor preu. Tot i que, a vegades, el que sempre es diu, ningú debat el que costa un iPhone.
Clar,
però bueno,
per exemple,
és més fàcil debatir el que costa
ja
un abric,
passa, això, ja,
que et pot durar també molts anys. Però bueno, cal educar-nos com a consumidors i conèixer què és un preu barat i què és un preu car. Però el més important, saber què és un preu just. I una samarreta de 5 euros no és just. Llavors, un preu just és quan totes les parts implicades en la seva producció reben el seu salari just. Quan es busca el mínim impacte mediambiental, tot i que ja hem dit que pues, tot té un, encara que sigui un mínim impacte, i quan és de qualitat i és durador. Llavors, aquest ha de ser l'objectiu de qualsevol marca de roba, també. O sigui, és el que dèiem, és part del consumidor i part de la marca.
Inés, ho deixem aquí, perquè et vull preguntar una cosa abans d'acabar i queda, minut i mig, i com que vens del món de la moda, a mi em va criar molt l'atenció. Ja em perdonareu els culers, eh? Però saps que ha sortit aquesta nova samarreta del Barça?
Sí.
Que té la llengua del Rolling.
Però que és només per un partit.
És pel partit del Barça-Madrid.
Sí.
És pel clàssic. N'han sortit limitades, unes quantes s'han posat a la venda per 400 euros...
Wow.
I llavors una altra, que és encara més limitada, s'ha posat a la venda per, si no erro, 2.999 euros.
Què porta aquesta?
Em sembla que va signada pels jugadors o alguna cosa així.
Gairebé 3.000 euros,
sí,
vale.
Què
hem de dir?
Quina moda ets tu? Això per 400 euros per una samarreta?
Clar, és que... No, em quedo més amb la de 3.000 euros, la veritat.
No, aquí... però ja, ja entenc que, mira, si va signada...
Bueno, dels 400 euros, vale, estàs pagant l'exclusivitat, que és veritat que l'exclusivitat és el que fa que la gent es torni boja i pagui quantitats. O sigui, et diran que 400 euros per això és econòmic, 400 euros per una peça que et durarà tota la vida, potser no. Hauríem de veure quan realment s'han gastat en fer aquesta samarreta i el marge de benefici. O sigui, al final, com a empresa, han de buscar el benefici. És un tema que recuperaré perquè dona xitxa i s'ha de parlar de moltes empreses que sí que, a Déu gràcies, estan fent moltes coses molt bones.
N'hi ha.
Llavors, avui hem tret la polèmica i la problemàtica.
La mierdecilla.
Sí.
Ja està.
I un altre dia traurem la solució, home. Ara. Que no tot és tan desolador, tenim coses bones.
Inés Farrés, dissenyadora de moda i de moda, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres una setmana més. T'esperem la setmana vinent, que vagi bé.
Gràcies a tu, Joan. Adéu. We'll be right back.